Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cueja encara la ràbia per l'embestida d'una llarcollanxa que va causar la mort de dos guàrdies civils a Barbate, a la província de Cádiz. Ha provocat indignació en aquesta ciutat, a Cádiz, on fa anys que es denuncia la falta de mitjans a la lluita contra els narco a tota la zona de l'estret. Associacions de la Guàrdia Civil diuen que es juguen la vida sense personal ni mitjans davant de tots aquests delinqüents. Una situació que mostra una vegada més la impunitat amb què actuen aquests delinqüents i assassins de vides de milers i milers de persones addictes a les drogues. Ara, amb les dues morts sense que ningú políticament es responsabilitza, potser es posa algun tipus de pegat. Els pegats són les grans mesures o són les intencions que se solen prendre quan no es fa el que cal fer. Aquell greu succés amb dues persones mortes ha commocionat bona part de la societat, que té consciència del que ha passat. Molts han estat els gestos de solidaritat amb ells i les seves famílies, com ara els minuts de silenci. En canvi, a Catalunya, la solidaritat ha anat per uns altres camins. Un dels guàrdies civils assassinats havia nascut a Catalunya, concretament a Terrassa. Tot i això, el govern de Catalunya s'ha oblidat de tenir un gest humanitari, ni tan sols ho ha esmentat i, per descomptat, no li ha donat el condol a la seva família. En canvi, l'Ajuntament de Barcelona va sortir a la plaça de Sant Jaume fa uns dies i van guardar uns minuts de silenci. Mentre això passava, el Parlament de Catalunya es va negar a fer el mateix, cosa que moltes vegades ha realitzat amb altres persones. Esclar que, tractant-se d'un membre de les forces de seguretat de l'Estat, les senyories d'Esquerra, Junts, els comuns de la Colau i fins i tot el PSC d'Illa s'han negat. La indignitat arriba fins aquests extrems. Aquests polítics, molts de missa els diumenges, practicants també, on apliquen la caritat humanitària. El que han demostrat aquests polítics amb poder és que no governen per a tothom, sinó per a tots els seus i res més. Els cossos de seguretat no són allò que eren, són altres generacions, formen part de la societat i, a més, ens defensen. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto, repassem notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Explica'ns l'última informativa, que passa per...
Doncs comencem parlant de l'angoixa que va en augment al carrer Canigó de Badalona, perquè en menys de 24 hores s'han desallotjat dos blocs propers a l'edifici que es va enfondrar el passat 6 de febrer. Si dimarts de la tarda marxaven els veïns del número 11, aquest dimecres s'ha ordenat el desallotjament dels veïns del número 5, tot just començant la inspecció especialitzada contractada durant d'urgència per l'Ajuntament. I tensió entre la policia i activistes pel dret a l'habitatge en un desnonament múltiple al barri del Raval de Barcelona. Concretament, hi havia ordre de llançament per tres habitatges del bloc afectat per manca de títol habilitant, però finalment un dels tres va ser suspès en aplicació de la moratòria de desnonaments per casos de vulnerabilitat. I en transport, ha estat recuperat el servei ferroviari de dues vies entre Sabadell Sud i Montcada Bifurcació, un cop reparats els danys provocats pel robatori de cable de catenària. Els trens de l'R4 i l'R7 aniran recuperant les freqüències de pas habituals. I d'altra banda, hem d'informar que uns 500 pagesos catalans s'han unit aquest dimecres a la marxa rural a Madrid. El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Gavall, ha dit que fins que no hi hagi respostes reals no s'ha de parar i que són gent que volen treballar i que viure també dignament. I avui hem sabut que els avisos al telèfon 112 per motius de seguretat i trànsit són els que més van augmentar a Ponent l'any 2023. A més, les trucades relacionades amb incendis van baixar més d'un 17%. I acabem explicant que els Mossos d'Esquadra van detectar aquest passat dissabte un dron sobrevolant la presó del Puig de les Basses. Els agents van fer-ne seguiment amb les càmeres en tot moment per tal de comprovar que el recorregut i assegurar doncs, que no es fes cap llançament per introduir objectes com mòbils o droga dins del recinte, però finalment no van localitzar el seu pilot.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dimecres que, a mesura que s'apropa el cap de setmana, doncs es va confirmant el que us dèiem aquests dies, canvi de temps. Divendres cauran en picat les temperatures i ho notarem més al migdia i al vespre que no pas de bon matí. El descens serà d'entre 8 i 10 graus i serà molt més acusat a l'interior, al Pirineu i al prelitoral que no pas a la línia de costa. Divendres a la matinada també s'esperen alguns ruixats a les comarques de Girona i també les de Barcelona. I anem a la xarxa viària a conèixer la situació a les d'ara amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, pel que fa a retencions, destacarem un tram a l'autopista C32 a l'altura de Gavà, on hi ha hagut un accident. De moment afecta els dos sentits de la marxa, més en direcció Castelldefels, on hi queda encara un carrer tallat i aturades des de Viladecans. L'altitud, de fet, ja pràcticament des de Sant Boi de Llobregat fins a aquest punt d'acabar, per tant, afectant el trànsit de sortida de Barcelona. En sentit contrari, els vehicles es troben al voral, però en sentit contrari també hi ha un petit tram de retencions a l'altura de Gavà mateix i en sentit Barcelona. A la resta de vies, un augment de trànsit que es va notant sobretot a les dues rondes, en sentit Besòs, però si més de moment, sense més dificultats. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què i qui hi ha darrere de les cues que es veuen aquests dies en alguns centres comercials de Barcelona per la venda d'Iris? Doncs hi trobem l'empresa del xat GPT, que ho està fent no només a Barcelona, sinó en molts altres punts de tot el món. Centenars de persones s'amunteguen als estants que hi ha en aquests centres comercials per vendre el seu Iris a canvi de criptomonedes. Molts desconeixen els riscos d'aquesta sessió i d'altres ja els hi va bé com tal de fer uns calerons de més. A Espanya s'estan investigant 4 denúncies per aquest tema. Mentrestant, Protecció Civil alerta dels perills de cedir dades sensibles com el dels iris. I és que no hi ha dos iris igual al món i això és un avantatge per usar-ho com a sistema d'identificació. L'iris, Roc Solà, és una dada biomètrica de caràcter personal recollit en el Reglament Europeu de Protecció de Dades. Cedir-los sense saber per què té els seus importants riscos, oi?
Doncs sí, Carlos, tal com has dit, l'iris del nostre ull és una característica que ens fa únics i que permet que siguem identificats, donant peu a causes greus com la suplantació d'identitat. Hem parlat amb Bruno Pérez Juncal, expert en ciberseguretat. Ens ha comentat, entre altres coses, els riscos que pot arribar a tenir aquest projecte.
Recordemos que se pueden generar evidencias falsas, ya que es un dato identificativo y, ya te digo, te puede acarrear problemas. Es lo mismo si te cogen tu DNI, te pueden hacer una suplantación de identidad, pues si te toman tus datos biométricos, puedes tener exactamente los mismos problemas.
Davant els riscos que té aquest negoci, la pregunta és evident. Com és que es formen aquestes cues tan grans? Doncs bé, ens hem apropat a un dels centres comercials i els mateixos donants d'Iris ens resolen aquest dubte.
Para obtener los 20 euros, estos quedan más o menos.
Para sacar el dinero de las monedas que están dando aquí.
Y cobrar el dinero que está ahí para jugar un poquito ahí con el tema de la bolsa, la inversión y eso.
Com escoltem, la gent no es mostra gaire preocupada per aquesta recol·lecció de dades. Però podem esperar una resposta legal per saber si això és legítim o no? En Bruno ens explica si la podem esperar en un futur no gaire llunyà.
De momento, ¿sabes qué pasa? Que estas nuevas ideas y estas nuevas tecnologías, las leyes siempre van bastante por detrás. Pero es muy importante que se aceleren. Y como en este caso ha habido varias denuncias y me consta que muy pronto se dará la resolución y se dirá si se permite o no se permite.
Finalment, en Bruno ha volgut enviar un missatge d'advertència a la població avisant que l'Iris és un caràcter únic nostre i que cedir aquest tipus de dades ens pot provocar problemes molt greus en un futur i que moltes famílies han perdut els estalvis de la seva vida al mercat de les criptomonedes.
Gràcies, Roc. I ara fes atenció al que ens explica la Yolanda Canales, la síndica de Greuges de Barcelona, investiga la greu cremada en una mà que va patir un nen autista en un col·legi de la capital catalana i que ha acabat a la unitat de cures intensives de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els dos monitors que estaven amb la criatura han estat denunciats i l'escola assegura que va ser un fet accidental.
L'escola ha arribat a donar tres versions. D'una banda, que la lesió a la mà es devia als efectes secundaris d'una medicació, que el propi nen va posar la mà sota l'aixeta amb aigua molt calenta, i l'última, i sembla que definitiva, és que els monitors van estar forcejant amb el marc sense voler, van obrir l'aixeta quan estava en posició de calent i l'aigua va sortir a 60 graus. Però cap d'aquestes versions quadra amb les ferides del petit. De fet, quan els metges d'urgències el van atendre, ja van activar el mecanisme per comunicar el cas a les autoritats judicials per la gravetat de les lesions i per les explicacions que havien donat els dos monitors. La família ha encarregat un informe a uns pèrits per determinar què va poder succeir. Segons ha explicat la seva advocada, Mònica Santiago, tot plegat apunta a una altra direcció.
Però sí que nos dicen que las explicaciones que da la escuela pues no pueden cuadrar con las lesiones que tiene el menor. Son quemadas gravísimas que se tienen que haber producido a alta temperatura pero también durante bastantes minutos.
I un altre problema és que el Marc és autista no verbal i no pot explicar què li ha passat amb paraules, ni ell ni els seus companys. Però Santiago també lamenta la inacció, no només de l'escola, sinó de la inspecció educativa, perquè els dos monitors continuen atenent a nens que, recorda, són vulnerables.
Lo que queremos manifestar es que llegaremos hasta el final para depurar todas las responsabilidades, ya sean de los dos cuidadores, subsidiariamente de la escuela y, evidentemente, de Inspección de Educación y Finalidad por hasta la fecha no haberse pronunciado al respecto ni haber retirado de sus funciones a los dos cuidadores del resto de menores. Que recordemos que los dos cuidadores a fecha de hoy todavía siguen en esa escuela.
Mentrestant, el Marc continua ingressat a l'UCI de la Vall d'Hebron, ja ha necessitat diverses operacions i s'ha de veure si pot recuperar la mobilitat de la mà.
Gràcies, Yolanda. I ara ens preguntem si és possible cobrar un peatge per accedir en vehicle privat a Barcelona per reduir el trànsit i també la contaminació. Doncs si l'Ajuntament vol fer-ho, ho pot fer, després que el govern central hagi donat el vistiplau a que els ajuntaments puguin posar en marxa accions en aquest sentit, tal com queda recollit en el projecte de llei de la mobilitat sostenible. Els peatges per entrar a la ciutat de Barcelona és una mesura que des de fa anys reclamen entitats veïnals i ecologistes i que l'anterior govern municipal, liderat per Ada Colau, es va comprometre a estudiar. Avui, a RER en COPE Catalunya i Andorra, hem demanat opinió a un expert en mobilitat com és el Cristian Bardagí del RAC. Yolanda, com ho veu en Bardagí?
No ho veu clar, almenys d'entrada. Primer s'han de cremar altres etapes. De fet, Cristian Bardagí recorda que, en certa manera, ja s'està aplicant no un peatge pròpiament, però sí una fiscalitat per circular, quan a les zones de baixes emissions no poden accedir-hi els vehicles que no tinguin etiqueta. I si han de circular, diu, llavors s'ha de pagar per aquesta exempció.
I això a les ETB rondes, a les noves emissions de les rondes, ja està passant, no? Els vehicles sense distintiu no poden circular, a menys que, no? Sí que poden demanar unes certes exempcions anuals, un número determinat d'exempcions, 15 a 24, pagant. Doncs això ja està passant.
Dit això, Bardagí reconeix que les zones de baixes emissions han servit per reduir la contaminació. Per primera vegada l'any passat, totes les estacions de Barcelona es van situar per sota del llindar marcat per la Unió Europea. I això ha passat sense més fiscalitat. Què ha passat? S'ha renovat el parc circulant de vehicles i s'han substituït vehicles etiqueta B per etiqueta Eco. D'aquí que la mesura no hagi servit per evitar les congestions, perquè el cotxe continua sent-hi. Això s'ha d'abordar, diu Bardagí, d'una altra manera.
I en això les zones d'emissions sí que són molt eficaces en reduir la contaminació. Però, clar, si tu un vehicle sense etiqueta el canvies per un vehicle Eco, el vehicle hi és igual. I, per tant, les noves emissions, el que ens són efectives són per les congestions. I les congestions, doncs, bueno, s'han d'abordar d'una altra manera, no?
En tot cas, Bardagí aposta per millorar el transport públic, que sigui competitiu abans d'implantar els peatges. Es refereix, per exemple, al desenvolupament del pla de Rodalies, a que estigui enllestida la línia 9 del metro, a la connexió de les dues línies de ferrocarrils de la Generalitat, i és que, segons apunta, alguna cosa està passant i fallant quan els ciutadans segueixen optant pel vehicle privat per als seus desplaçaments.
Com més del 40% de la gent que necessita fer mobilitat en una darrera relació d'entrada i sortir a Barcelona ho fa en vehicle privat, és perquè les alternatives no són
bones.
Competitives.
No són gaire competitives.
Les alternatives, que tu deies, incentiven, no?, que en positiu, no?, que el transport públic millori la seva competitivitat.
Bardagí diu que altres ciutats europees hi ha peatges, sí, com és el cas de Londres, però la situació de les dues ciutats és diferent i no necessàriament es pot traslladar la mesura, tal qual a Barcelona.
Ja heu escoltat el que diuen la gent del RAC, no acaben de veure clar això dels peatges per entrar a grans ciutats com Barcelona, però també hi ha una altra cara sobre aquesta qüestió. És la del convidat que tinc ara mateix al telèfon, el senyor Ricardo Flores Fillol, que és professor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Professor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, el tema aquest dels peatges, segons vostè, és una bona mesura per reduir el que es diu sempre, el trànsit de les grans ciutats i, sobretot, la contaminació?
Sí, sí, és una mesura que funciona força bé, com comentava vostè,
sí.
Per reduir els dos problemes, el que en economia anomenem externalitats associades a l'ús del vehicle particular, que són la contaminació local provocada pels cotxes i la congestió, que és un concepte una mica més difícil d'entendre, però és, que s'utilitza molt en economia del transport, que té a veure amb el temps perdut, amb el valor del temps perdut en els embussos que es produeix.
Quan es parla de peatges, sempre es parla de pagar, evidentment, sempre hi ha un cost, no? Quina fórmula de pagament creu vostè que és la més adequada? Una barrera a l'entrada de la ciutat, un teletac? Hi ha algun model en alguna altra ciutat d'Europa que poguéssim establir aquí a Espanya, senyor Flores?
Sí, el model és molt senzill, són les càmeres de lectura de matrícula, igual que es fan servir a les zones de baixes emissions. O sigui que la tecnologia és molt simple, està molt desenvolupada, no, ja està desfasat, la idea de posar barreres i tot això és una idea completament antiga.
Clar.
O sigui que funciona com funcionen ara les coses, no? La gent es pot entrar a internet, indicar els dies que vol anar, registra, queda gravada la matrícula i ja està, i es pot entrar allà i sortir sense problema.
I si hem de parlar de preus, quina franja creus que s'hauria de situar aquest peatge per entrar a una gran ciutat com Barcelona?
El tema del preu sempre és un tema adaptatiu, perquè depèn de molts factors, i abans d'implementar el peatge és molt difícil de determinar. Al final el que es tracta és de fixar el nivell que permet arribar a una situació de trànsit fluid. En les ciutats on s'ha implementat els peatges han anat variant. També depèn de les hores. Si es posen només en les hores puntes, del matí i de la tarda, es pot començar a posar un peatge d'un euro, de dos euros, i després veure com reacciona el trànsit, i en funció d'això decidir si es modula o no. És dir, com que és tot molt fàcil d'adaptar i la tecnologia és molt simple i molt barata, és molt fàcil de fer aquests canvis.
Es tracta de que hi hagi menys cotxes a les grans ciutats. Això també passaria per tenir un bon transport públic, professor. I jo crec que és l'assignatura pendent dels nostres governants. Com ho veus?
Sí, efectivament.
Perquè això no funciona. El transport públic no acaba de rutllar, eh?
Bueno, ja. De fet, els peatges en tots els llocs on s'han implementat, en totes les ciutats on s'han implementat, ha estat de manera que la recaptació del peatge és invertida sempre en transport públic. O sigui que, és a dir, és un altre argument per implementar els peatges, és que genera recursos per millorar la xarxa de transport públic, que en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, els metros i els autobusos funcionen força bé, però hi ha el problema de les rodalies, no? O hi ha més espai de millora. Clar. En tot cas, això de reinvertir els diners en el transport públic és una manera també d'afavorir l'acceptabilitat de la mesura, que d'entrada és una mesura que és impopular, això ho sabem, sempre que s'ha de pagar. Sí. És una mesura impopular. El que passa és que és una mesura que funciona molt bé. I a nivell d'impopularitat, en els llocs on s'ha implementat, comença sent efectivament molt impopular, però quan la població veu els efectes dels peatges, que són efectes molt clars perquè funcionen molt bé, canvia sempre. És una constant, eh? Sempre al principi la gent està en contra i quan veuen el resultat la majoria estan a favor. I que fa falta una mica de valentia política inicialment per superar aquesta reticència, però després la població està contenta. Està contenta de pagar per accedir. Està contenta perquè els que volen entrar, entren i poden calcular els temps i poden arribar a una reunió. No es queden enganxats en bus.
Encara estaríem més contents, professor, si el transport públic funcionés com ha de funcionar, amb puntualitat, i funcionés bé.
I en aquest sentit,
jo et pregunto ara pel tema dels abonaments gratuïts que tenim ara, rodalies, mitja distància. Això és un bon incentiu per deixar el cotxe a casa, això de tenir un abonament gratis que no paga res, o no?
No. És una política, des de la meva opinió, totalment errònea. Sí. O sigui, la manera, i això també és un tema que està molt estudiat en economia del transport, la manera d'atreure gent del vehicle privat al transport públic, i en particular a les rodalies, no és a través del preu. O sigui, la gent que va en cotxe, no, la immensa majoria de la gent que va en cotxe no és per un tema de preu, és per un tema de tot el contrari. És un tema de fiabilitat. Les dues paraules clau són fiabilitat i freqüència. O sigui que el que necessitem per atreure gent del cotxe a les rodalies és fiabilitat i freqüència, i és precisament les coses que no tenim. Clar. O sigui que la barbaritat de recursos que s'han invertit en fer aquests... els viatges en rodalies de manera gratuïta, des del meu punt de vista, crec que és extensible a la majoria de gent que treballa en l'economia del transport, és una política errònia.
Perquè
aquests recursos s'haurien de destinar a lo que he dit, augmentar la fiabilitat i la freqüència. Si és que l'objectiu és atreure gent del cotxe.
Millorar el servei en lloc de baixar preus. Doncs molt bé, és un debat que continuarem parlant, perquè jo crec que s'obre la porta amb aquesta llei, amb aquest projecte de llei que acaba d'aprovar el govern central, en aquest sentit de la possibilitat dels ajuntaments que vulguin instaurar o no peatges per entrar a les grans ciutats. Ho hem parlat amb el senyor Ricardo Flores Fillol, que és professor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Com sempre, un plaer escoltar-lo. Gràcies, bona tarda i fins una altra ocasió, eh?
I ara, encantat.
Deixem la Universitat de Tarragona. Enviem ara un missatge de calma dirigit als veïns de Ripoll i Campdevànol, al Ripollès, després que se'ls hagi prohibit beure aigua de l'aixeta per l'alt nivell d'arsènic que s'hi ha trobat. Els experts asseguren que sempre hi ha petites quantitats d'aquest component a l'aigua, però ara, per culpa de la sequera, ha augmentat. Així que l'aigua es pot utilitzar amb tranquil·litat per dutxar-se, rentar roba o estris de cuina. No hi ha cap risc per aquests usos. Millor, això sí, no beure aigua. Mara Rodríguez.
Bé, Carlos, no cal ser alarmistes. Tot i que l'arsènic és un element tòxic que pot provocar problemes de salut, la quantitat detectada no és massa elevada. Així ho ha explicat el Xavier Jiménez, divulgador científic i professor de química ambiental de la Universitat de Barcelona.
La recomanació que han fet les autoritats és totalment correcta, però sí que és cert que la quantitat que s'ha detectat ha estat just en el límit superior. Però de perill per la població, si es fa això, no n'hi ha cap ni.
L'arsènic és un element que ja incorpora l'aigua de manera natural, encara que s'ha vist augmentat a causa de la sequera. Així ens ho ha explicat la Sílvia Oriols, alcaldessa de Ripoll.
Que nosaltres des de Ripoll captem l'aigua a Corones, s'ha eixugat aquesta aigua i ara mateix l'estem captant directament del riu. Això fa que doncs, l'aigua que entri a la planta potabilitzadora entri amb aquests índexs d'arsènic tan elevats que, tot i que hem incrementat la dosificació de clorur fèrric, no hem estat capaços de baixar.
L'Ajuntament continuarà analitzant l'aigua fins que els índexs millorin. Mentrestant, l'alcaldessa recomana seguir les restriccions fixades.
Fer una comunicació oficial a la ciutadania perquè no es fes ús d'aquesta aigua de l'aixeta per a consum. I no podem ni beure ni cuinar amb aquesta aigua.
Els ajuntaments de Ripoll i Campdevànol estan treballant conjuntament per rebaixar els nivells d'arsènic a l'aigua. Ja tenen les infraestructures per fer-ho preparades i, mentrestant, demanen col·laboració ciutadana.
Arriba ja el moment de fer una aturada per publicitat i després coneixerem com s'ho fan les famílies per suportar totes les crisis que tenim a sobre. Ens hem empobrit? Doncs ara t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
El gobierno italiano ha reducido el paro recortando los subsidios. Anda.
Mira, sí, con todas las reservas del mundo sobre el conjunto de medidas del gobierno presidido por Giorgia Meloni, una de tipo económico pues nos ha sorprendido especialmente. Se trata del recorte de la que allí se denomina renta ciudadana. Aunque esta decisión pues fue súper criticada, los datos indican una reducción significativa en el desempleo.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero, condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui la Mar Puerto s'ha llegit un estudi de la OCU on s'alerta que els últims 3 anys les famílies s'han empobrit un 10%, ni més ni menys. Una xifra massa elevada. Veritat, Mar?
Sí, de fet, és una dada que preocupa, i més tenint en compte que això és una mitjana en la que no es tenen en compte segons quines coses. Després de l'habitatge, les despeses que més van créixer des de l'any 2021 van ser l'alimentació, el transport i el lleure, i el motiu és el període inflacionista en el que vivim i la crisi energètica que fa que els productes s'acabin encarint-se fins a arribar al consumidor. un consumidor del que ens ha parlat l'Esther Lorente, ja que depenent del col·lectiu en el que formi part, li afectarà en més o menys mesura.
Les famílies amb les rentes més baixes que ja vivien al dia fa dos anys, ara ja és que no arriben, és a dir, ja no tenen ni capacitat d'estalvi i fins i tot no tenen poder adquisitiu per comprar coses tan importants com és el menjar, perquè pensa que els aliments també han pujat. I nosaltres el que veiem és que ja no només les famílies amb rentes més baixes o potser més desfavorides, sinó tothom, estem empobrint-nos amb una velocitat molt, molt gran. Per això nosaltres reclamem del govern doncs, que es facin mesures que siguin viables.
Mesures viables, segons OCU, com per exemple la que ja s'havia plantejat fa un any de treure o reduir l'IVA de determinats aliments bàsics, però que finalment no va aturar les pujades ni tampoc va poder estabilitzar del tot els preus.
Fer exercici diàriament, no fumar, no beure en excés i dormir prou bé són algunes de les claus per envellir bé. Però en una societat on l'esperança de vida ha augmentat tant, se'ns presenta un nou repte, treballar per una vellesa digna que ens permeti millorar la qualitat de vida. La pregunta que es fa avui és si haurem de planificar el procés físic i també social per fer-nos vells. D'aquí un moment li ho preguntarem a una eminència en la matèria, com és el doctor Jordi Mascaró, cap de la unitat de geriatria de l'Hospital de Sant Pau. Abans, a Herrera en Cope Catalunya i Andorra, la Inés ens ha explicat com gestiona el seu dia a dia amb ni més ni menys que 90 anys, Sergi Tor.
I aquest pròxim 1 de maig, la Inés farà 90 anys. Veïna del districte de Sants, a Barcelona ciutat, vídua des de fa 12 anys, amb bona salut, tot i unes molèsties a un genoll operat. La Inés viu sola, té els seus fills molt pròxims, i ens explica Herrera en Cope Catalunya i Andorra la seva vida diària. Com sempre, amb una diferència. Ara tarda més temps per fer les coses.
Mira, jo el dia a dia m'aixeco sobre les 9, 3 quarts, perquè no sol aixecar-me mai a la vida, no aixecar tant. M'aixeco, doncs me rento, faig el llit, me faig l'esmorzar, me vaig a comprar, vinc, faig el dinar, si el dia que tinc de rentar, pues rento, estenc la roba. Ara, tot això, jo ho dic molt de pressa. Tot això jo ho feia, doncs, 10 anys enrere, en 3 hores,
sí.
I ara necessito mig de matí.
A Catalunya, Font de l'Idescat, 97.000 persones tenen ja 90 anys per endavant i 2.514 ja superen els 100 anys amb una tendència creixent. A Espanya, les previsions per al 2040 ens situen amb 14,2 milions de persones amb més de 65 anys, un 28% de la població total, que serà aleshores de 52 milions de persones, un 8% més que l'actual 20%. L'envelliment de la població planteja el repte de les necessitats futures. Més residències, més factura mèdica i més cuidadors. És cert que la Inés no pensarà en cap centre, tot i que a ella no li importaria.
Jo sóc una persona que m'integro molt a les coses, no sóc persona de seguida que hi ha amistat, no. Però el meu gendre va dir, diu, vostè sempre diu d'això, però tregui-ho del cap, que vostè no hi dirà en una residència.
Anar complint anys ja no serà un fet excepcional. Ara el repte és omplir de vida aquests anys i mantenir un bon estat de salut a cada nova dècada personal.
Fa uns dies els companys del periòdico ens van sorprendre amb la història de la Joaquima, una veïna de Sant Andreu de 109 anys que viu sola, és autònoma, camina, pot fer les seves necessitats sola i manté una lleugera conversa limitada, això sí, per la sordesa. Però és un cas, podríem dir, excepcional amb aquestes edats i de la que ens pot parlar el doctor Jordi Mascaró, que és el cap de la unitat de geriatria de l'Hospital de Sant Pau. Doctor Mascaró, molt bona tarda.
Bon dia, bona tarda.
Bé, parlava jo del cas d'aquesta senyora, la Joaquima, 109 anys. És un cas únic, no? És un fet excepcional. Hi ha algun per què arribar a aquesta edat i estar, doncs, en plena forma no, però en unes condicions acceptables com les d'aquesta senyora?
Bueno, afortunadament, cada vegada més ens estem trobant gent en el que diem envelliment satisfactori, gent que arriba als 90, 90 i pico d'anys, mantenint la capacitat física de ser autònom per les activitats bàsiques de la vida diària, vestir-se, dutxar-se, inclús per cuinar, les compres. Però en 109 anys això és excepcional.
Yeah.
Quan arriba a aquest extrem fa falta dues coses. Una bona genètica, sens dubte, això és una superselecció natural, que aquesta senyora, l'interessant seria estudiar la seva genètica, I per una altra banda, tenir sort, com diuen els futbolistes, que les lesions es respectin.
Clar.
Perquè aquesta gent no prenia cap medicament ni tenia malalties rellevants. Per tant, és genètica.
Clar, clar, clar. Estem parlant, quan arribes amb aquesta edat, doctor, de persones, jo diria que molt fràgils, no? Perquè qualsevol cosa, petita cosa que els hi pugui passar, se'ls hi desmunta tot, no?, en aquestes edats.
Exactament.
Això és molt...
Exactament. Aquest és un cas que, en certa manera, arrel d'aquesta ferida, la Joaquima s'ha complicat i ara està en un centre de convalescència perquè, com que té la cama inflada, no pot tornar a casa perquè no és autònoma de moment s'està recuperant.
Mm.
Aquesta senyora, l'excepcionat d'aquest cas, serveix per, nosaltres hem aprofitat per fer difusió, d'un concepte que el tenim present contínuament a la societat, però que ni la gent en general ni moltes vegades els sanitaris tenen present, que és la fragilitat.
Clar.
Veiem la dependència, que la dependència és quan una persona necessita ajuda per fer coses, necessita ajuda per dutxar-se, vestir-se o per donar-hi el menjar, però normalment la dependència ve precedida d'una fase moltes vegades no silent pels experts, però sí silent per la gent neòfita, que és la fragilitat. Fragilitat és una vulnerabilitat que fa que enfront de qualsevol petit inconvenient passi a ser dependent.
Clar.
I llavors, en el món de la geriatria, tenim molt d'interès en què la majoria de sanitaris, com que la població ha envellit molt, es faci detecció i sobre detecció per poder fer prevenció i tractament de la fragilitat, perquè molta gent que viu a la comunitat és fràgil, no?
Perquè
gent que camina a poc a poc, gent que menja menys, gent que comença a caure, no?
Les
caigudes són molt freqüents i són un indicador de fragilitat.
Clar, perquè la línia molt fina que hi ha entre la fragilitat i la dependència és això, molt fina la línia, no? Pots caure ràpidament.
No és tan fin. No? El problema és que la fragilitat moltes vegades hi ha instruments per mesurar-la i si no estem formats i no tenim, i no tenim la capacitat ni la metodologia per detectar-la, se'ns escapa i llavors serem moltes vegades a la dependència, que la dependència sí que la majoria de vegades és irreversible, no? És a dir, el que volem és aconseguir... És a dir, la Joaquima és una situació excepcional, però el que ens interessa a la immensa majoria de la població, que no són Joaquimes, que són la immensa majoria, és aconseguir vida als anys, que la gent tingui millor qualitat de vida, més que viure molts anys.
Clar, clar.
Si visquem, els visquem a les millors qualitats físiques. No?
Millors condicions.
I doctor... això, a part de detecció, doncs hem de fomentar bons hàbits, no? Evitar hàbits nocius com tabac alcohol, dieta saludable, l'exercici físic fonamental i benestar emocional.
Mm.
I el benestar emocional, evitar la solitud no desitjada, no?
Li anava a preguntar pels hàbits, me'ls acaba de comentar ja vostè, doncs fantàstic, doctor. I escolti una cosa, com evitar aquesta fragilitat? Jo suposo que el repte important és aquella franja d'edat complicada, 75-85 anys, no? És allí on hem d'estar més atents en aquesta fragilitat de la que vostè parla?
Bueno, la fragilitat pot començar inclús abans si un ha tingut mals hàbits, no? Però a partir dels 70 anys, no? És a dir, per exemple, la velocitat de la marxa. És a dir, jo diria que si tinguéssim d'escollir què ens està marcant que una persona comença a ser fràgil, lo ràpid que un camina. Quan una persona comença a caminar a poc, o quan una persona baixa la seva velocitat de marxa, ens està dient que ja hi ha un problema. I segurament l'origen de tot això és molt més complex, però de forma de ser, per simplificar-ho perquè sigui didàctic, és molt important el poder de la musculatura. La musculatura, és a dir, tothom, hi ha el Dia Mundial de l'Osteoporosi, tothom pensa en els ossos, però el múscul és molt important perquè en realitat el que fa que ens movem és el múscul. I en aquests moments el que hi ha és molta oda i molta múscul de la gent jove que vol ser espectacular, però en realitat la gent gran el que ens dona la funcionalitat, que fa que ens podem aixecar per anar a fer un pipi, que fa que ens podem aixecar per agafar-nos un got d'aigua, que fa que ens podem aixecar de la butaca o del llit, o que fa que podem anar a mirar el que passa pel balcó, és que tinguem una bona musculatura. I aquí és molt important el missatge. Ens fa molta importància el caminar, però a partir de certa edat s'han de fer exercicis de força. Exercicis de força. I quan diem exercicis de força, la gent el primer que fa és visualitzar unes peses.
I no.
No és exactament això. Exercicis de força vol dir, doncs, quan tu puges escales, no baixar-les, perquè baixar-les no és saludable, però pujar-les és molt saludable, estàs fent exercicis de força. Fer unes sentadilles, és a dir, exercicis de força són fonamentals per mantenir per mantenir el to muscular i evitar la sarcopènia. La sarcopènia és la pèrdua de massa muscular vinculada a l'edat, i això és el que ens provoca la fragilitat, i aquesta fragilitat, si progressa, ens provocarà la dependència. La dependència és quasi pitjor que la mort, perquè quan et mores ja no tens cap sentiment, però mentre, quan estàs dependent, pateixes molt.
Pateixes molt. Doctor, interessantíssim tot el que ens comenta. Ja per acabar, l'esperança de vida, com deia, augmenta molt. La societat en general, estem preparats per aquest, jo diria, tsunami de persones envellides cada cop més, en general?
No estem preparats. La societat ha de fer un canvi. És a dir, tenim un tsunami d'envelliment, i especialment on vivim nosaltres, Espanya, Catalunya, Barcelona, i en concret nosaltres a l'Hospital de Sant Pau, Hospital de Creu Roja, 2 de maig, és a Eixample Dret, tenim una població molt envellida, i hem de procurar adaptar-nos al sistema. No estem preparats, no estem preparats ni el sistema sanitari, però jo diria que ni la societat, perquè cada vegada hi ha més escletxa digital, no? És a dir, la vida del dia a dia, qualsevol gestió que tingui que fer una persona de 80 anys li pot costar terror, perquè anar a la caixa o anar a qualsevol institució, no estem preparats. És a dir, el món viu de cara, li dona l'esquena a la gent gran.
És una ansietat total.
És un error perquè
és un error.
Ara acabarem arribant.
No? Molt bé. Ha estat, doncs, un autèntic luxe escoltar les explicacions del doctor Jordi Mascaró, cap de la unitat de geriatria de l'Hospital de Sant Pau. Doctor Mascaró, moltíssimes gràcies i moltíssima sort, i aviam si tots plegats aprenem la lliçó que ens acaba d'oferir. Gràcies, molt bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda. Adéu, bon dia. Adéu, adéu.
Molt bé, moltes gràcies al doctor Mascaró. Arribem ja a la recta final del migdia Cope Catalunya i Andorra, com sempre, la sintonia d'esports. Això vol dir que hi ha el Joan Bagnoni per aquí. Joan, què tal?
Hola, Carlos, què tal?
Champions avui, aviam si el Barça té sort, eh?
A veure si té sort i encert en aquest partit.
Juguen bé.
A veure si juga bé, treu un bon partit i un bon resultat en aquests vuitens de final anada de la Lliga de Campions que tenim avui a l'estadi Diego Armando Maradona. A partir de les 9 de la nit, des de mitja hora abans del tiempo de juego de la Cope, Nàpols-Barça. Una prèvia, o la prèvia d'aquest partit, ha vingut molt marcada per les declaracions d'ahir de Frenkie de Jong, molt enfadat per les, segons ell, mentides que es diuen sobre el seu sou i sobre el seu futur. De seguida en parlem. També avui a la Champions es disputa l'Oporto-Arsenal. Ahir l'Atlètic de Madrid va perdre 1-0 al camp de l'Inter. En clau espanyol hem quedat per parlar després amb Anaïts Arbilla, jugador de l'Eibar i exfutbolista de l'Espanyol. Aquest dissabte tenim un bon partit. Eibar-Espanyol és segon contra tercer classificat. Si l'Espanyol guanyés allà, entraria en zona d'ascens directa. I en bàsquet sentirem a Ricky Rubio, que tornarà a jugar amb la selecció espanyola de bàsquet després d'un temps aturat.
Molt bé, tot això d'aquí no res. 3:05, bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
Una mica més tard, a les 7, arriba la Montse Rodríguez i la seva linterna, ja que l'estan serent. Bona tarda, Montse.
Què tal, Osada? Bona tarda.
Peatges a les ciutats, eh? Aviam, sí. Què passarà? Tu amb qui ho abordes, això?
Doncs mira, parlarem sobre, òbviament, aquest tema dels peatges, però sobretot recordarem que la justícia ha obligat a l'Ajuntament de Barcelona a tornar els diners de les multes que van posar per les zones de baixes emissions. Mm-hmm. Entre els més contents estan, i de fet van presentar recurs, van ser la Federació Catalana de Transport de Barcelona, i pararem amb ella, amb la presidenta Yolanda Redondo.
Tot plegat, això dels peatges per reduir la presència de cotxes i també per reduir també la contaminació a grans ciutats. I l'altre gran tema de la jornada és l'envelliment. Hem d'envellir, però amb salut, amb certa salut.
Sí. Evidentment, cada cop hi ha més gent gran, augmenta l'esperança de vida i cada cop hi viuen molts d'ells sols. Avui posarem la mirada a Arc Gran, que combat la solitud no volguda amb visites als museus de la ciutat de Barcelona, que per exemple el Caixa Forum i també l'EMNAC són algun dels museus que participen en el projecte, que vol ampliar-se a 25 barris. En parlarem amb la responsable de l'Arc Gran, la Rosa Puig Pinós.
Tot això a les 7 de la tarda, bon programa, Montse.
Gràcies, Carles.
Segueix migdia Cope, sí, Pilar García Muñoz.
Lo que te interesa aquí.